Stabat Mater Dolorosa. Bon vespre, amics, i benvinguts al Crepuscle encén estels. Encetam setmana amb el programa 2104. Avui és dilluns 8 d'abril. I a la segona part del programa parlarem amb una persona que dirigeix la Coral de Solla i que vendrà avui a parlar-nos d'un concert que tindrà lloc a Solla el proper dissabte amb un Stabat Mater curiós, un Stabat Mater fet per Carl Jenkins, un compositor, li demanarem, quan vengui aquí Pep Alarcón, li demanarem que és un compositor que està com a de moda, que deu tenir Carl Jenkins, que moltes corals el programen. Per tant, això serà a la segona part del programa, perquè abans tindrem l'aportació mensual de Sebastià Roser. Amb en Sebastià intentarem relacionar, o ell intentarà relacionar, la cultura popular amb el mes actual, amb el mes d'abril. Això ho fa un cop al mes a principi de mes. Per tant, amics, benvinguts a El Crepuscle encén estels, programa 994 a Ona Mediterrània. Enduim 2104 en total, en totes les nostres vides crepusculars, que li agrada dir al doctor Vic, però en aquesta casa enduim 994. Ens acostem ja al programa 1000 i 1001. Això serà la setmana vinent amb una programació una mica especial. Però avui és el programa 994, produït per Ana Maria Moreno i tècnicament controlat per Joan Jiménez. Sebastià Roser, bon vespre.
Molt bon vespre, Pere, bon vespre.
Anem a veure, aportacions de la cultura popular en el mes d'abril.
Bueno, aquest mes és extraordinària, degut a les circumstàncies que tenim tota la Setmana Santa dins d'aquest mes d'abril, m'entens, enguany, molt agafacat, que pots viure la Setmana Santa el mes d'abril, i per tal cosa, pues, hi ha una sèrie d'aconteixements i dates puntuals per aquests actes de la Setmana Santa. Però, vamos, el mes d'abril té fama de ser un mes dolent i traïdor, com és març. Els dies ja són més llargs i luminosos. El mes d'abril, amb el seu company, el mes de maig, tenen la clau de tancar com aquell que diu tot l'any, i la collida serà bona o dolenta segons que el temps sigui propici o advers durant aquest mes. No se presenta massa bé, per lo que veiem, perquè no plou, i hauria de ploure un poquet i no plou, i això dona la sensació, ja que està més advers, que no favorable aquest any per mort d'aquest mes d'abril, així com bé. Bueno, ja tenim aquí l'horari d'estiu, ja els dies són més llargs, com han dit i anunciat, hi ha una sèrie de dites que ens defineixen molt bé el que és aquest mes d'abril. El mes d'abril diuen que cada gota val per mil. Diuen que a l'abril tot ocell fa ser un niu. No donis l'hivern per passat fins que l'abril no s'ha acabat. Abril mullat té pa, de pa ve ben carregat. Crema més el sol d'abril que el de tot l'estiu. Fa uns dies que hem entrat en primavera i es despertar la natura i el renaixement. És un temps de bonança, de jocs en el carrer, de renovada joventut. És un temps d'on l'amor és excitant. I el comportament i l'ànim de les persones mos canvia ja per naturalesa dins d'aquesta primavera. El camp es sembla rieller, però hauria de prendre un poc més de forma. I els arbres fruiters, maricotoners, albercoquers, pruners i pereres, i els de jardí també estan en plena floració, tot per tot hi ha flor ja. Els ocells reviscolen i comencen a fer seu niu després de l'hivernada. Les cabres, ues, egos i someres crien aquest mes, el mes d'abril. El mes d'abril és un mes rar i traïdor. Les saons d'aquest mes són les millors per tots els arbres de tot l'any, però resulta que n'han fet poques, ha plogut molt poc, i el temps està així com està, i per tal cosa no hi ha sol. Esperem menys si amb aquesta segona quinzena que ens queda per endavant, a veure menys si plouria un poquet més i encara mos no se salvaria ja del tot, perquè les terres primes, els sembrats ja estan, com aquell que diu, total perduts, però on hi ha un poc més de terra gruixada, a pintura, pintura, encara podien fer quatre garbes guapes. Aquest mes, els pagesos, després d'haver passat preparats els terrenys per sembrar les hortalisses, ja no llauren. Ara, pel que fa herba, sobretot cucula, revenissa blanca o groga. Tots els cereals estan en plena de creixement, però no creixen massa degut a que no hi ha aigua, això. Això és una dieta que hem definit també a l'abril, que no hi ha abril sense espigues, i n'hi ha molt poques d'espigues enguany, degut a les circumstàncies de lo que parlant de l'aigua aquest mes. Ara hi ha bones pastures per tot el ramat, encara que siguin un poc magres, però el manco hi ha a menjar. Dins aquest mes, el bo per armar i tancar els ports per engreixar i fer matances dins l'hivern. Se posen dins el sol, se separen dels altres, els que els han de sanar els assanen, a fet de després tenir un bon animal per fer les matances per l'hivern. És un bon mes per ser activitat de les abelles, tant per produir mel com per formar nous reixams. Les abelles aquest mes fan molta de feina i per tal cosa és un mes extraordinari per produir aquesta mel tan bona que tenim de primavera. Diu la glosa, molt fred sol a ser gener i és febrer per lo semblant. Pel març plou de tant en tant i l'abril l'aigua sempre cau bé. Bueno, els actes de Setmana Santa comencen el divendres que mor bé dia 12 en l'exposició ja dels estandards de tots els cofradies i els van i els duen cap a dels caputxins cap a, diguéssim, a Sant Esporat d'allà i fan la processó cap a l'església, la basílica de Sant Francesc, allà on es fa el pregó de Setmana Santa. Dia 14, que es diumenge, com aquell que diu qui ve, és diumenge del Ram, entrada triomfal de Jesús de Jerusalem, per tot Mallorca se celebra la processó dels Rams i a Palma surt la processó de l'església de Sant Jaume. Un temps era costum que per diumenge del Ram estrenar qualque peça de roba. Avui això ja ha passat de moda i cadascú l'estrena quan pot o quan vol. Bueno, dies abans, els que tenen encara aquesta fe de lo que és els rams, són molts que han passat per les Ramblers per gaudir i triar les palmes estrenades de forma artesana que són unes verdaderes obres d'art. Generalment estan fetes dins el convent de les monges o també han passat per la parròquia on reparteixen rams d'olivera amb un pot de llorer per venir a diumenge de Ram. Per dies després que els rams se col·loquen a les balconades darrere de les finestres o portes perquè allunyin i mos guardin de les tormentes de trons i llans que el mal d'esperits i espanta les bruixes i el dimoni. Tot això ho fan els rams aquests.
Fan competència a Santa Bàrbara.
Ja tenim aquí una fira tradicional, que és la fira del Ram, que ja fa més d'un mes que se celebra, i el motiu d'aquesta celebració, d'aquesta fira ve que els historiadors l'atribueixen al remot origen de les costums dels ciutadans d'acudir al convent de Santa Margalida a fer reverència i venerar la Santa Fas a les darreries del segle XIII i XIV. Era tanta la quantitat de gent que anava i acudien al convent de ses, i que anaven al convent de les monges que estava on hi ha ara l'hospital militar, o hi havia un temps l'hospital militar, ara és una residència, que també acudien a les firaires també per donar suport a tots els que anaven allà. Però l'any 1837, a la desamortització de Mendizábal, les monges es traslladaren al convent de la Concepció i allà s'emportaren la figura de Santa Fats. I la fira se situà en el carrer de Concepció i posteriorment molt d'any ha estat a les Rambles, a la vora d'institut, allà estaven al rang col·legat, sempre hi havia les atraccions allà. Avui s'ha tornat amb una fira d'atraccions i de gran muntatge, res de fer, de Santa Fat, ni de res de res, i després de diverses ubicacions ha d'estar situada en el Folding de Sant Fuster des del 1 de març fins al final d'abril, el darrer diumenge, dia 28, es diria que tindrem això. Bueno, passant aquesta setmana i entrant ja en el que han dit el diumenge de Ram, estem en plena Setmana Santa, dia de Vesa, des del 14 d'abril fins dia 21, que és el diumenge de Resurrecció, que és Pasco. Es celebra la Setmana Santa a Mallorca de forma i part molt de la nostra cultura i es viu de forma especial. Des del diumenge de Rams fins divendres sant, cada dia surten processons a diferents llocs de Mallorca. El dijous sant, una de les més famoses, és la processó del Crit de la Sang, on hi participen totes les confradies aquí a Palma. El divendres sant, Després de la processó, a la catedral, es representa el Sant Enterro. Després, també, divendres sant, per matí, a Palma, se celebra el Via Crucis de Llorenç Mollà, a les escales d'allà on dèiem, cap a, de la Seu, cap a sobre del Rei, a baix, i la representació teatral a les escalinates d'aquestes que hi ha allà baix a la Seu. També divendres sant, a diferents pobles de Mallorca, se celebra de por sol tant d'enterrament. A Pollença, Sineu, Falanitx, celebra una d'aquestes estampes més significatives de la passió i mort de Jesucrist, el nostre Senyor. A Pollença la celebren del descens de la creu, declarada d'interès turístic des de 1968, i comença la cerimònia a dalt del Calvari. A Sineu és en el crepúscula de la nit, el divendres sant, els sineuers fan les processons per dins d'aquells carrers tortuosos de l'aquest Sineu, fan fins al Calvari, allà el depòsit en tot això. A Falanitx la fan davant l'esplanada d'aquella que tenen a l'església de Sant Miquel. I hi treuen en processó el que és aquest Sant Crist tot, en tots els actes que pot fer aquest divendres sant. Un temps, el dissabte de Glòria, a primeres hores de l'hora baixa, sortia el Salpàs. Era un sacerdot vestit en roquet i estola blanca i acompanyat d'escolans, i anaven de casa en casa per venir les panades, crespells o robials amb aigua de la Fonta Nova. Després del pas del Salpàs ja es podien menjar. La recollida era com una almoina que després se distribuïda entre tots els més pobres. Els escolans, que anaven amb un sacerdot duent una grossa cistella, i allà depositaven les almoines que totes les famílies deixaven quan passava el Salpàs per casa seva. Diu la glosa, panades ens heu de donar grosses i ben atapides, i si no les teniu beneïdes, ara vendrà l'escolar. Pasco sempre ha estat el diumenge que ve següent a la primera lluna plena després de primavera, que serà el dia 9 d'abril, i després ja dia 21 és el diumenge de Pasco. El diumenge de Resurrecció, el diumenge de Pasco, davant matí, en la majoria de pobles i ciutats se celebra la processó del Sant Encontre, o la trobada, o les tres botets, entre la Mare de Déu i el seu fill ressuscitat. I a continuació comença la solemne Eucaristia a l'ofici major. I a la sortida era costum de, després de missa, berenar de frit de xot, patates, verdures, sang, budell de gallina i fonoll. I per dinar, com no, rostit de xot i panades, i de dolços, robials i crespells. Hi ha unes dites que ens fan una definició de lo que és la creu i la passió de Crist. Dur una bona creu. Això és una d'elles. Fer passar creu i que el vari, això vol dir donar mala vida. No hi ha vida sense creu, també donar mala vida. A ser creuós, també el mateix. Ajudar a dur la creu. Això és ja més agradable per això. Rentar-se les mans com va fer en Pons Pilat. Plora com una magdalena, plorar amargament. Això són dites que venen d'això. Fer cara de divendres sant, estar molt trist. Tenir un bon cirineu, tenir un bon ajudant. Fer cara de Barrabàs, cara de pocs amics. I fer Pasco a banda del ram és adelantar-se a un aconteixement abans de lo previst. Això són unes dites que m'ho definien el que era aquesta setmana de passió. El dilluns, dia 22 d'abril, segona festa de Pasqua, se celebren pancaritats. Molts de pobles de Mallorca hi van als oratoris, ermites o santuaris comarcals. A Muro, per exemple, van a Sant Vicent Ferrer, Pollença, el Puig de Santa Maria. A Sauva, l'oratori de Crist Rei. El dimarts encara segueix la cosa, i dia 23, seguint a la festa, a la segona festa, la Pobla Crestaix, Falanitx, en el Puig de Sant Salvador, Mancó, el Puig de Santa Llucia, Montuiri, el Puig de Sant Miquel, el Gai del Santuari de la Pau de Castellet. I el Campanet fan una cosa molt significativa i molt diferent dels altres. A Campanet, des de matí, els quintors van a Gavallí i a cercar el Pi, i allí i allà l'instal·len dins l'ermita de Sant Miquel i per sobre baixa la pugen a dalt del top perquè faig el trofei. Lloset és diferent. Lloset ho fan dimecres, dia 24, on se celebra la Mare de Déu del Cocó i la festa del Cocó a dins mateix allà a Lloseta. Dia 23 mos trobem aquest Sant Jordi, festa del llibre de la Rosa. Es commemora la mort dels dos genis de la literatura, l'espanyol Miquel de Cervantes Saavedra i l'anglès William Shakespeare. I surten els llibreters a vendre llibres pel carrer. Dia 25 és una altra festa significativa. A Sant Marc, evangelista, patró de Sineu, des de l'any 1645. I aquest dia la tradició és menjar caragols i si se mengen es diu que no tindràs embòlies i no tornaràs boig. Hmm. I ja mos trobem, com aquell que diu, a final de mes, que ja parlarem el mes que ve, si va bé, el primer de maig. Però aquest mes encara mos queda qualque cosa més, que és dia 28, que és el diumenge de l'Àngel, que també ve en commemoració el que han dit en Espanya caritats abans, el que el fan el diumenge. A Palma, per exemple, van al castell Bellver, a l'Aron, pugen al castell, a Llummajor, a Puig de Gràcia, a Inca, a Santa Magdalena, a Porrera de Montición i Vall de Mossa, a l'ermita de la Trinitat. I aquest mes, Pere, mos trobam que cada diumenge, cada setmana, hi ha 4 o 5 fires on mos poden reunir tots els que vulguem anar. A fetes de totes aquestes coses d'activitats a dins dels pobles. Dia 13 i 14, que el dia fan la fira ovina. A Sant Eugeni fan la 39a Fira Agrícola Ramadera i Festa de l'Art i la Cultura i el concurs de viram d'animals autòctons. Dia 14, Porreres, gran dia d'agricultura ecològica, exposició i venda de productes en certificació ecològica de les Balears. Dia 14, Santa Margalida, fan la fira i mostra de la merla. Dia 20, la colònia de Sant Jordi, fira de la sal i espicis. 20 i 21, Porto Cristo, fira de portes obertes de Porto Cristo, nàutica, marinera, gastronòmica i d'oci. Dia 27, a 1 d'abril, aquí a Palma hi ha una gran fira, que és la fira nàutica, la Boat Show. És una fira que mou molt de dos bes, aquesta. Dia 27 i 28, a Muró, fira de Sant Francesc. Dia 27 i 28, el Cura hi ha la tercera Street Food Festival gastronòmica i musical, coincidint amb una gran cita cicloturista que hi ha, que és la marxa del 312, en el qual hi ha 8.000 participants de ciclistes també aquí al Cudi. Dia 28, Santa Maria del Camí fa la fira sostenible, agrícola i ramadera, i 29, com a natural, el Firó. Dia 28, a Via Franca de Bonarc, fira del llibre. També dia 28, a Sant Joan fan la fira agrícola. I 28, aquí en Espirleria Palma, fan ja una fira que ja era un aconteixement social, que és la fira del Llonguet. I després ja tenim que dia 1 de març hi ha fires a Costitx, Estellens i Set Salines. I recordeu-vos tots, ja com aquell que diu que arribem a final de mes, que si vulgueu dir de recinte de la Rama en totes les seves atraccions, dia 28 taquen les seves portes, Pere. Què te pareix? Que no hi ha res que fer enguany.
Hi ha moltes coses, Sebastià.
Que la gent se pot deixar bé i viure així com vulgui, perquè el que passa és que és importantíssim la quantitat de fires que hi ha en aquest temps de primavera, i ara s'ha d'aprofitar tota aquesta cosa, perquè n'hi ha quasi tot, moltes són gastronòmiques, Pere, ja han tornat gastronòmiques i les fires.
Bé, res, Sebastià, el mes de maig sabrem més coses. Ja serà el mes de...
Sí, sí. Seguirem també les fires i festes.
El mes de Maria i tot aquest trull. Molt bé, Sebastià. Gràcies un cop més. Idò, salut. Amics, salut, Sebastià.
I fins al mes que ve, si Déu vol i Maria.
Si Déu vol i Maria, gràcies. Bé, abans d'arribar a lo que és la publicitat, hem triat, en Sebastià mos ha parlat de la Setmana Santa, naturalment, hem parlat, mos ha parlat des Dijous Sant, de la processó des Dijous Sant, mos ha parlat també des Divendres Sant, de Sant... d'esdevellaments, d'aquesta, diguem, escenografia que se fa també davant la seu, a Llorenç Mollà, amb textos de Llorenç Mollà, aquest davallament, aquesta passió i mort de Jesucrist. I nosaltres hem triat, per acompanyar aquesta xerrada d'en Sebastià, hem triat una obra, un fragment, de la passió segons Sant Mateu de Joan Sebastià Bach. És una obra preciosa, aquest tros, bé, tota la passió és preciosa, però és una àrea amb acompanyament de violí i veu femenina. És Erbar Medish Maingot. Preciosa. De fet, l'han utilitzada a diferents indrets, a diferents pel·lícules. Ara se m'ocorre aquella pel·lícula de l'Evangeli segons Sant Mateu, de Pier Paolo Pasolini. Hi ha un moment que utilitza aquesta ària tan preciosa. Erbar Medish Maingot. Soprano i violí i orquestra, també, naturalment, i cordes. Això pertany a la passió, segons Sant Mateu, de Joan Sebastià Bach. Sentim aquesta música i després tornem conversant amb Pep Alarcón.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'Obra Cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'Obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma. Telèfon 971-723-299 o entra a ocb.cat.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Avui és una ampolla d'aigua. I demà, un jersei. Avui és un bric. Demà serà un banc per asseure. Els envasos no són fems, sinó recursos. Recicla, perquè els teus envasos continuïn sent útils. Recicla. És un missatge de Tirme.
debalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. debalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix debalears.cat.
Palmadona 2019. Gaudeix el 13 d'abril d'una marató d'activitats a la plaça d'Espanya. Tot un dia dedicat a la dona a l'esport amb l'Expo Palmadona i el Zumbatón Solidari. L'hora baixa, la quarta cursa popular Palmadona. Inscriu-te gratuïtament a la carrera a elitechip.net. L'organitza l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de Coca-Cola, Bankia, Mercedes-Benz, THB Hotels, Boxi, Mercapalma i Maya. Ajuntament de Palma.
Benvinguts a Amunt, el programa per a emprenedors on explicam tècniques per gestionar millor els nostres negocis i els nostres projectes.
Ell és en Jaume i jo som en Pere, i per damunt de tot estem aquí per compartir coneixement. Cada setmana un tema diferent, cada setmana un llibre diferent i cada setmana opinions i suposen els dubtes de tots aquells que hi sou i que hi sereu darrere, fent que això sigui possible.
Vos esperam cada dimarts a les 7 del matí i a les 8 de Soro Baixa, aquí, a Ona Mediterrània. Amunt, aprendre i emprendre.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Aquesta sintonia, com cada dilluns, ens marca la recta final del programa. Aquesta secció que titulam L'hora dels selenites. Anunciàvem al principi de l'espai d'avui que el convidat, el selenita d'avui, és un músic que canta i que dirigeix cors i que avui ha vengut a parlar-nos de la seva trajectòria, però també d'una proposta en concreta. Pep Alarcón. Bon vespre.
Bon vespre, Pere.
A Pep Alarcón ha vengut avui aquí, primer perquè té moltes coses que dir, perquè és un home de música, en sentit ample i en majúscula. Però avui mos parlarà una mica d'aquest concert que el proper dissabte tindrà lloc a Sóller amb aquesta obra de Stabat Mater de Carl Jenkins. Pep, si t'assembla, sentim una mica de música per posar-nos en ambient.
Perfecte.
Sentim Cantus Lacrimosus d'aquest Stabat Mater de Carl Jenkins. Uns compassos i tot d'una ja entrem en matèria.
Thank you.
quina cosa més curiosa, no? Quin Stabat Mater, tan diferent.
Sì.
D'altres Stabat Mater, Dvořák, Pergolesi,
sì, sì,
el mateix Salvador Brotons, tenen, diguem, han musicat aquest poema. I aquesta versió de Jenkins
és preciós.
És preciós, això.
És molt diferent, surt de lo comú. Jenkins el que té és que la seva música o les seves composicions són un espectacle adequat per tota classe d'audiències, ja que amplia l'espectre del públic potencial més enllà dels amants de la música clàssica. Així que podem dir que Jenkins és un compositor clàssic contemporani.
Jo quasi te podria dir que Jenkins està com a de moda. Perquè no, jo a Mallorca l'he sentit, però no sé si en viu moltes vegades, però l'he vist programar a diferents cors, diferents formacions, el tenen en cartera i en programa.
És un compositor que dona molt de joc, sobretot per cors com el nostre, es pro música cors de Solla. Nosaltres, aquesta serà la tercera obra que fem d'ell. Varen fer L'home armé, Una missa per la pau, Estela Natalis, i ara aquesta estava en Mater. I pels cantaires, quan dius el nom de Jenkins, és com tenir una sensació que diu manca molt de part aquesta obra, perquè ja saps que sempre estarà en què el cantaire podrà disfrutar de cantar, i més el públic, sobretot escoltarà.
Per tant, no només és agraït de cara al públic, sinó que també és hora de cantar-lo, és agraït per cantar.
Sí, sí, sí,
no?
Sí. I això és important també.
Sí, perquè... Deu tenir, però, una tota la música contemporània sol de tenir un toc de dificultat.
Sí, té aquella dificultat, sobretot aquelles modulacions, aquells canvis de to sobtats que no t'ho esperes, però la música de Jenkins és molt intuïtiva. Sense voler, diguéssim, t'hi du en el següent acord, quasi de manera natural. I això és el que fa que la música de Jenkins sigui agradable per cantar i de cara a l'oient del públic encara més, també.
Perquè parlam de Pro Musica Chorus, que és un cor no professional.
Exacte, som un cor amateur d'unes 40 persones, ensenyem un pit per setmana, i per això, i dins el nostre nivell i les nostres possibilitats, pues, intentem fer repertori que, primer, que agraden al director, evidentment; segon, que el director pensa en els cantaires, també; i tercer, en darrer lloc, el públic, de cara a comunicar aquesta música i donar-la a conèixer també.
Perquè de cara a un director d'un cor d'un poble no professional, a l'hora de triar un programa, intervenen, en el seu cas, senyor Darcón, intervenen els cantaires o és el director que imposa la seva llei?
Normalment el director sol imposar, però hi ha vegades que sí que he consultat en els cantaires dient quin programa voldríem fer més al vista, diguéssim. I coneixent un poc les inquietuds dels cantaires, pues, anant per un costat o per l'altre. Però, per exemple, ara que estava en Mater, ha estat una obra que jo vaig dir que volia fer perquè crec que el coro la podria treure. I també donar a conèixer aquesta música per mateix als cantaires és tot una descoberta per a ells, també.
També és molt apropiat per aquests dies. De fet, estava en Mater, com litúrgicament està pensat pels divendres de Dolors, que és el divendres qui ve, no és el divendres sant, és a dir, que s'hauria de cantar estava en Mater. Per tant, fer-ho dissabte, l'endemà, és molt, molt apropiat fer-ho.
Exacte,
així, no?
Si estarem de plena en la Setmana Santa, serà el dissabte de Rams, i exacte, com bé dius, estava en Mater, és la obra típica del divendres sant, d'aquell moment, el dolor de Maria a baix, de vora el peu de Jesús a la creu, i aquest principi que ara hem sentit, estava Mater Dolorosa i Justa Crucem Lacrimosa, que agafa el nom de les primeres paraules de l'obra. S'estava Mater, bueno, en el segle XIII ja va aparèixer, i hem de tenir en compte una cosa, un fet curiós, i és que estava Mater era una seqüència, i dins la història de la música, en el Concili de Trent, la va prohibir perquè la complexitat a la que havia arribat aquest desenvolupament fa que el text litúrgic no s'entengués. Per això el Concili de Trento va prohibir moltes seqüències, inclús se desestava en Mater, i no va ser fins quasi el barroc que se va recuperar. I a partir d'aquí tenim més de 200 compositors que han escrit estava en Mater.
Parlant d'una obra com esperançadora, vull dir, és, naturalment que ha d'explicar un dolor d'una mare que veu el seu fill agonitzant, però pel tipus de música que jo puc percebre ara de fons, crec que hi ha com a, és a dir, molt bé, hi ha un dolor, però hi ha una vida eterna. Jo crec que vol dir que hi ha més enllà, no?
Sí, aquest dolor i aquesta esperança, sapiguem que Jesús mor per tots nosaltres, el que fa que no sigui un requiem d'aquells d'un déu imposat, autoritari, com el Lacrimosa de Mozart, requiem de Mozart. Tampoc no és un requiem de Forer, d'aquell que pensa ja en la vida eterna.
Ni un de Brahms.
Ni un de Brahms.
Està pensat en Somo més que en res.
És un requiem per donar a conèixer en el públic que hi ha aquesta obra, hi ha aquest Divendres Sant, però també hi ha aquesta esperança dins aquesta música.
Sentim de fons aquest Cantus Lacrimosus, en tot un sol cor ple, i ara sentirem un altre fragment que és Sancta Mater. Alguna característica concreta d'aquesta segona aportació?
Sancta Mater és un moviment totalment contrastant en el primer. Hi ha una instrumentació molt més forta, el tempo ha canviat, el compàs ha canviat, ja fa referència a aquesta Santa Mare que està ja patint i en els primers acords ja se nota aquest dramatisme en aquest número.
Aquest Sancta Mater, un fragment per gran cor també d'aquest Stabat Mater de Carl Jenkins. Pep Alarcón, quin trets característic de quines tradicions veu Jenkins per fer aquesta obra?
Jenkins el que fa és que agafa molt d'element de la tradició de la música clàssica occidental, ja sigui element com el cor o l'orquestra clàssica, diguéssim, però també fa una clara referència a altres cultures. Altres obres seves sempre fon aquests dos elements, música clàssica i música ètnica. En aquesta obra, en particular, pues fa referència també està enfocada cap en el món àrab, ja sigui a través de l'idioma, hem de dir que aquesta estava mater, no només està en llatí, està en llatí, evidentment, està original, està en anglès, l'idioma natiu d'en Carl Jenkins, però també trobant fragments en grec, en arameu i en hebreu. Tot això fent referència en aquest món àrab oriental per voler fer aquesta mescla de cultures.
I altres obres seves també ha agafat?
Sí, sí. Altres obres seves, com per exemple Sestela Natalis, que han fet ara darrerament, agafen mateixos elements de la música clàssica, però en aquest cop, en aquesta obra, agafa elements de l'ètnia africana. Allà enmig te fica frases en africà, uns ritmes africans molt marcats per la percussió, I hi ha altres obres, per exemple, com La Marmé, una missa per la pau. Té un gran pet la tradició clàssica, inclús fa un homenatge a Palestrina en el inici del seu quirie, i també agafa número, hi ha un solista, número 2, que també fa referència en el món àrab, com si fos un que està en el minarete cridant a l'oració. Li agrada fer aquesta mescla de cultures.
Perquè Jenkins, parlant d'un compositor de nostres dies, com arriba aquí la música de Jenkins? Com descobreix Pep Alarcón Jenkins?
Jo, Jenkins, tinc una anècdota curiosa, que la meva filla me van dir de tot quan les vaig contar. Era l'any 95 i jo, 95-96, cantava a coral universitari, vaig començar allà, i un dia vaig anar a un grans magatzems. En aquell temps tenien un cascos per poder escoltar cada disco que hi havia allà, i vaig veure un disc que era Adiemus, de Carl Jenkins, i diu, què és això? I ho vaig escoltar, i bé, i ja des de la primera obra me va fascinar, i me vaig comprar aquell disc. Vaig disfrutar de sentir-lo. Al cap d'un mes vaig per el diari Carl Jenkins, Adiemus, en Palma, Auditorium. I jo, no pot ser mai, això no pot ser mai. Bueno, no vaig saber si anaria o no anaria. I al final no hi vaig anar. Vaig dir una altra cosa. I ara me'n penedesc de no haver-hi anat. Perquè era ell, era la seva orquestra, era ell com a director en la seva obra, i sempre m'ha quedat això. A partir d'aquí, cada treball que he sentit de Jenkins, o que he trobat per YouTube o internet, o composicions que han arribat a les meves mans, ja els he mirat diferent. Com dir, això segur que m'agrada. I així és com arriba Jenkins a jo prenent el coneixement d'ell.
Podríem dir que Jenkins pot agradar en els més ortodoxes i puristes de la música clàssica, però també la gent que ve escoltant músiques d'altres estils, no?
Sí, sí, és el que han dit en el principi. Abarca un públic més enllà d'aquell amant de la música clàssica. Un públic que sense tenir una cultura d'anar a concerts, només escoltant una obra seva, no crec que hi hagi ningú que pugui dir no m'agrada, perquè sempre hi ha qualque element nou, ja sigui fent referència a altres cultures, ja sigui tractament de l'harmonia o tractament orquestal, instrumental, etc.
Pep Alarcón, vostè ha cantat, naturalment, ho va dir fa un moment, en la coral universitària, també com a solista, que després en parlarem una mica. El fet d'haver estat cantaire és important a l'hora de dirigir un cor? Se pot ficar més bé dins el que pensen els cantaires?
Sí, jo crec que sí. Tot director hauria d'haver estat cantaire o ara ser cantaire. Sí, perquè fica-te dins les entranyes de lo que tu vols cultivar i mostrar. Tens una altra visió de ser veus, saps quins passatges poden costar més a unes veus que altres, saps també les limitacions vocals dels teus cantaires, i crec que és bàsic, imprescindible, que un director hagi passat per aquest cant coral, aquesta escola de cant coral, o que encara hi continuï cantant. Sí.
Perquè per musicar coros són gent que algun d'ells ni sap llegir a primera vista.
La majoria no sap llegir a primera vista. Tenim algunes persones que sí que han estudiat música en el seu temps. També tenim alguns estudiants ara de música, però és 80-90% de gent que ve cada dimecres a passar dues hores i dona el màxim d'ell. Jo a vegades se'ls envien midis per estudiar, ara en les noves tecnologies també els hem d'utilitzar per això, però la majoria no sap música. Però jo crec que amb aquests quasi 20 anys que fa que estic en el coro, han començat a crear ja una cultura de sabrejar nocions bàsiques de música, si una melodia és descendent, aquests vots, aquestes distàncies, les cadències, aquest final, si són suspensius, i ja anar introduint un poc en el cantaire dins aquests elements de la música, que fa que també per ells puguin disfrutar més tant a l'hora de cantar com a l'hora d'escoltar.
Quantes veus hi ha en el coral de sol?
Ara som unes 40 persones, dividit en 4, en sopranos, contralt, tenors, baixos, i més o menys està equilibrat, molt falten un pot d'homos.
Això també, per tot el món, hi ha una crisi de veus masculines, eh? De tenors, sí, també, sí, sí, que quasi
tenors, no? Tenors baixos, sí, és el que falta nodrir un poc més. Des d'aquí faig una crida a totes aquelles persones que vulguin venir a cantar en la promoció a coro, ja siguin de so ja no, estan convidats, evidentment.
Són suficient 40 vots per aquestes obres de Jenkins? O s'ha d'ampliar una mica, s'ha de reforçar les coses?
Bueno, hem de comentar un parell de coses. Depèn també de la instrumentació que posis. Si poses una gran orquestra, evidentment, no és suficient. Ara, per aquesta obra, pues, jo el que he fet ha estat adaptar un poc a una agrupació instrumental que li hem posat per nom Camerata Lacrimosa, a joc en so, estava en Mater i en so Divendres Sant, i hem fet que hi ha un violí, una viola, una flauta, un violoncel, un trombó, una trompeta, dos percussionistes i un piano, a més d'una solista també, i amb aquesta instrumentació queda equilibrat i compensat. Ara, si ho haguessin de fer originalment, com diu la plantilla de Jenkins, no mos bastarien 40 persones. Jenkins també el que vol és molta sonoritat, moments de gran clímax musical, i si heu escoltat obres seves, veureu que requereix també un gran nombre de cantaires.
Clar, aquesta reducció l'ha feta vostè mateix? Ja estava feta? Com?
L'he feta jo mateix, sí. Des del mes de gener, pues, que m'hi pos, una vegada en sortit de Nadal, pues, ja me poso en el següent programa, el repertori, i en el guió del piano, i escoltant, i escoltant, i escoltant cada número, pues, intent mirar quina instrumentació li aniria bé, en quins passatges, aquí fic cordes o si vents, i bueno, és una feina, diguéssim, d'aventura. Ja m'agrada, perquè m'agrada fer arranjaments i composar també qualque cosa, però ara que ho comences a sonar, a sentir, veus que ha quedat ben encaminat i ben equilibrat, i crec que en moments justos s'han aconseguit.
Jo de dir que li vaig sentir una vegada, crec que era un estreno d'una obra seva, que era Santa
Clara. Salve Regina, sí.
Sí. Vostè fa obres habitualment, en té
sí,
algunes?
Bueno, arranjaments és el que m'agrada més, com he dit. He fet molta música popular, també arranjament de música de cinema d'anys 60, música tradicional, i sobretot per acords com els de promocionar coros de soia, acords amateurs que dins el seu nivell puguin cantar aquestes cançons. I també he fet algunes obres, 4 o 5, de creació pròpia. Sí, sí.
Tercera aportació musical, un número que es diu Now My Life Is Only Weeping. Es permet a soprano, perquè hi ha solista en aquesta
sí,
obra, no?
Hi ha
cor,
solista,
orquestra i una mezzo soprano.
Sí, na Marta Colom, una veu sollerica, serà la nostra solista, una veu molt dolça, molt agradable, i crec que aquesta obra li pot anar molt bé.
Perquè la versió que sentim aquí és una versió que vostè ha duit en disc.
Sí,
no,
exacte,
és la versió,
d'en Jenkins, diguéssim, dirigida per ell
per ell mateix.
Sí.
I doncs, un fragment d'aquest número 6, és el número 6 d'aquest Stabat Mater de Carl Jenkins, Now My Life Is Only Weeping, mezzo soprano i escor.
Thank you.
seguim parlant, amics, això és el Crepuscle en Genestal, seguim parlant amb Pep Alarcón. Recordam, que m'apareix que no han dit l'hora exacta, ni el dia dissabte, hora baixa?
Dissabte, a les 8:30, en el convent del Sagrat Cos.
De Solla.
De Solla.
Aquest projecte de l'Stabat Mater de Carl Jenkins, pro música corus, un grup instrumental, tot dirigit i arranjat, la partitura està arranjada pel propi Pep Alarcón. Dissabte, a les 7:30...
8:30.
A les 8:30, perdó, a Solla. Volíem parlar també una mica dels idiomes que utilitza Jenkins. Oh.
Sí, tot i que sabem que estava mater està en llatí, però Jenkins utilitza altres idiomes. Utilitza el seu anglès natiu, utilitza també el grec, l'arameu i l'hebreu. Tot això per fer referència en aquest món àrab oriental. Encara que estava mater té 11 moviments, tot i que conté íntegrament el text de l'estava mater, 6 d'aquests números introdueix textos diferents del poema original. Inclou un lament basat en un poema escrit per la seva dona, na Carol Barrat, i dos poemes més, un de Rumi, que és un poeta místic musulmà, i un extract de l'epopeia de Gilgamesh, traduït a l'anglès i a l'arameu. I també introdueix un arranjament coral de Sabe Verum.
Sabe Verum de Mozart.
Bueno, d'estext
de Sabe Verum. Sí. És una
I clar, en alguns moviments trobam aquestes sonoritats que realcen aquesta atmosfera del món àrab. I també m'agradaria fer un poc de referència a la percussió. Jenkins domina i sap explorar molt bé la percussió. I fa que encara dins aquesta obra realci més aquestes sonoritats orientals. I per aquesta obra tindrem dos percussionistes, perquè hi ha tant d'instruments i tant d'elements que Jenkins no se deixa cap detall que vol fer notar pel públic, pel oient, i tot això, diguéssim, ho enriqueix més encara. Tindrem un percussionista molt jove, Solleric també, un d'11 anys, i després un ja percussionista, Nico Mengual, ja més grandet, que col·labora amb nosaltres habitualment.
Piano també tindreu?
Piano, mos acompanyarà en Valentí Moldovan, pianista, que a més és el president de Joventut Musical de Solla,
sí?
Des de fa 2 anys, també mos acompanyarà. I tota una sèrie d'estudiants de música, ja sigui d'escoles de música, del conservatori, i tot ben joves, una mitjana d'edat molt jove.
En socor de Solla, quant de programes feis a l'any en públic?
Bé, normalment, mínim, solen fer 3 programes, mínim. En feim un per Nadal, un per Pasco i un per final de curs. Això no vol dir que cada programa que feim el puguem repetir. Per exemple, ara vam fer un programa per Nadal, que vam fer una altra obra d'en Jenkins, Estela Natalis, i l'han fet 2 vegades més. El vam fer diumenge passat a Pollença, dins les Primaveres Musicals, i en el mes de gener ho vam fer Muro, dins el Festival Miquel Tortell. Jo el que m'agrada és aprofitar les obres que feim, perquè fer una obra per una vegada, com allò que sabe a poco, diguéssim. I la meva idea en un futur és aquesta estava en mater, que ara estrenarem dissabte, per el fer més ocasions dins el curs que ve, ja sigui a Palma o a altres bandes.
Projectes de Pep Alarcón, independents de l'orquestra, de cor de Solla, com a solista, com a membre d'altres de 1830...
Sí. Fins... Bueno, projectes, jo, la meva vida està plena de música, ja sigui la feina com dins el meu temps lliure. Ara tindrem concerts en 1830, en soc a l'Acadèmia 1830, en el mes de juny i en el mes de juliol, i després en el conservatori jo dirigeixo el cor d'elementals i preparem un concert de final de curs també, i pot ser d'aquí un parell de setmanes pues, presentaré unes obres noves de creació pròpia a un amic que li vaig prometre, el que ell encara no ho sap, i serà sorpresa.
I com a solista? Jo he de dir que vaig sentir Pep Alarcón, deu fer 3 anys, 4 anys.
Sí, 3 o 4.
3 anys en el Requiem de Forer. I realment vaig quedar, era un cor de la Real, que hi havia un ton de la Real.
Sí, el cor de la Real dirigit per en Ricard Terrades, que era amic.
Que amic, sí, sí, sí. I també ha estat en aquest programa, i a més dirigeix també l'Escolania de Lluc.
Exacte.
Sí, em va agradar moltíssim, vull dir, vostè, com a veu solista, no s'ho prodigui massa.
Bueno, jo el que passa és que no m'he dedicat a anar solista perquè sé que requereix molt de temps, molt d'assajos, jo tinc dues nines també, tinc una família, anem a tope i trobar temps per assajar amb altres agrupacions que me demanin de solista ho veig complicat. En l'estiu és una altra cosa, però més que res és això. Me lleva molt de temps de la rutina diària que faig i m'agrada la rutina, també.
Vostè ha treballat també el món de la pedagogia musical. És un món que se pot ensenyar música?
Sí, clar, evidentment. Evidentment. El que jo crec que s'ha d'ensenyar ja de ben petit. Noves línies pedagògiques hi ha ara, sobretot que estan sortint, i crec que...
Jo em referia si se pot ensenyar els mestres a ensenyar música. No ensenyar música a un al·lot, que això és evidentment que sí, la resposta és evident. Com se pot ensenyar a un ensenyant que ensenya música?
Bueno, evidentment, de tothom s'aprèn. Un mestre tant aprèn del seu alumne i un alumne aprèn del seu mestre. I jo crec que és aquí on els qui ensenyen també han de veure que no són són jo qui ensenyo i punto. No, tot el contrari. Tot el que puguem aprendre dels alumnes, o dels cantaires en aquest cas, ho hem de rebre com un èxit nostre també com a ensenyant.
Tenia més música preparada, però mos diuen des de producció que estens de ràdio acaba. Bueno. Però posaríem Es Paradís i Glòria, que és el final.
És el final.
Sí. És el final. Sí, recorda'm la cita, senyor Alarcón, dissabte aquí ve?
Dissabte 13 d'abril a les 8:30 en el convent del Sagrat Cos.
De Solla.
De Solla.
Promusica Corus,
Camerata Lacrimosa i Marta Colom, de solista.
I aquesta és Tabat Mater, de Cal Jenkins. Mentre preparen des de producció i des del control tècnic aquesta música, jo li demanaria, li faria la darrera pregunta que fem sempre a tots els nostres convidats. Una recomanació per viure millor.
Evidentment. Viure música. Viure en sa música.
Viure en sa música. Pep Alarcón, ha estat un plaer tenir-lo avui.
Moltes gràcies.
Amics, ja ho sabeu, dissabte aquí ve. 8:30, Solla, aquesta obra, magnífica obra, potent, de Cal Jenkins. Està Bad Matter de Cal Jenkins. Amb aquesta música us deixem. Demà dimarts tornarem amb, com sempre, les habituals seccions de ciència, sentit de la vida i educació. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies també per ser-hi. Bona nit.